Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Això passava el 13 de març de 2013.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Aquestes paraules, les recordem tots, donaven la volta al món avui fa tot just 12 anys. Aquell històric 13 de març de 2013. Jorge Mario Bergoglio acabava de ser elegit papa, moment en què va triar el nom de Francesc. Francesc viu la jornada a l'Hospital Gemelli, molt unit al poble creient amb el qual s'havia unit en pregària aquell vespre d'avui fa 12 anys, quan acabava d'assumir la nova responsabilitat de bisbe de Roma. I en el present, el Sant Pare continua millorant. L'absència de complicacions i de sacsejades, segons van passant els dies, fa pensar en una consolidació d'aquesta millora. Segueix participant a distància en els exercicis espirituals amb la Cúria Romana, segons la Santa Seu, mentre no deixa de mostrar interès pel que passa al món. Nosaltres, mentrestant, continuem mirant cap als propers dies amb molta esperança. Aquesta és la notícia de portada, però abans d'entrar en matèria per referir-nos a aquestes i altres informacions d'aquest dijous 13 de març, fem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem?
Doncs mira, que l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 13 anys de presó l'home que l'any 2018 va matar una jove de 17 anys en un accident a GURB. L'acusat va conduir més de 12 quilòmetres contra la direcció per la C-17. La sentència recull que el veredicte del jurat popular ha declarat l'home culpable d'homicidi d'un delicte de conducció manifest menyspreu per la vida dels altres, de conducció sota els efectes de l'alcohol i de tres delictes de lesions. La magistrada, això sí, li aplica l'atenuant de dilacions indegudes perquè el cas ha trigat fins a 7 anys a jutjar-se. A més, també l'home haurà d'indemnitzar els pares i les dues germanes de la víctima amb 280.000 euros i n'haurà de pagar 117.000 més als tres ocupants del vehicle per les lesions que va causar. I mirada també internacional, perquè atenció a aquesta notícia, les autoritats belgues registren la seu de Huawei a Brussel·les en el marc d'un possible cas de corrupció al Parlament Europeu. Segons informen els mitjans belgues, l'ESUAR i INAC, hi hauria almenys 15 eurodiputats i ex-eurodiputats implicats en aquest cas. En un comunicat, la Fiscalia belga detalla que la corrupció s'hauria fet de manera regular i molt discreta i que s'hauria allargat durant 4 anys fins a l'actualitat. I un darrer apunt, Ignasi, perquè Pedro Sánchez ja s'ha reunit amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i també amb els partits independentistes catalans i bascos per abordar aquest increment de la despesa en defensa. Doncs el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ja ha avançat el seu partit i votarà en contra, igual que Compromís. D'aquí una hora reprenen les converses amb la resta de partits i Pedro Sánchez compareixerà, serà 6:15 d'aquesta tarda per donar més detalls sobre les trobades que ha mantingut amb els diversos partits polítics. N'estarem molt pendents i ho explicarem als butlletins informatius.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que, coincidint amb el quart centenari de la mort de Teresa de Jesús, les restes de la Santa d'Àvila tornaran a ser exposades per a la seva veneració. Serà la de l'11 al 25 de maig, quan es podrà veure el cos de Santa Teresa de Jesús exposat de manera pública a la Basílica de l'Anunciació de la Mare de Déu del Carme a Alba de Tormes, a Salamanca. I les conferències quaresmals de la Basílica de la Concepció de Barcelona amb el títol Tres bisbes, tres visions, una església, se celebraran a partir d'aquest diumenge a les 7 de la tarda en aquesta parròquia de l'Eixample barceloní. Joaquim Nubiola, membre del Consell Pastoral de la Basílica, ha assegurat a Ràdio Estel que aquestes conferències es viuen en la comunitat com si cadascuna fos un petit recés espiritual. I coincidint amb la festa de l'Anunciació, el 25 de març, se celebra la Jornada per la Vida, enguany amb el lema Abraçant la Vida, Construïm Esperança. La cripta de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà el mateix dia 25 a les 7 de la tarda un rosari per la vida dirigit per l'Associació d'Entitats per la Vida. Després del bloc informatiu parlarem del dia del seminari que se celebra aquest diumenge amb el lema relacionat amb el jubileu Sembradors d'Esperança. Parlarem uns minuts amb Pere Oliva, rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya. I els últims minuts seran per a la secció Economia en Valors, una segona part avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. Molts estudiants estan ja acabant de decidir la carrera universitària per al curs vinent i per explorar aquesta realitat conversarem amb Héctor López, expert en màrqueting digital i que va cursar el grau Lane de lideratge, emprenedoria i innovació. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Pontífex viu aquestes hores coincidint amb el 12è aniversari de la seva elecció, molt unit al poble creient amb el qual també es va aproximar en la pregària de manera espiritual aquest vespre passat i el vespre d'aquell històric 13 de març de 2013, quan els va demanar que preguessin amb ell pels fruits d'aquest nou ministeri. Us acompanyaré des d'aquí, diu el Papa, referint-se a l'Hospital Gemelli, on està ingressat des del 14 de febrer. L'eclesiòleg Salvador Pieninot, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Gregoriana de Roma, ha destacat a Ràdio Estel referint-se als 12 anys de pontificat de Francesc, precisament la dimensió de connexió amb el poble.
Podem subratllar primer la recuperació tan forta de la categoria poble de Déu de l'Església. Una categoria que la Norma Gensium, el Vaticà II, ja definir així l'Església, però que malauradament el sínode del 1985 va restringir, va dir que era una mica usat perillosament, això és veritat, però alguns, per entendre que això era poble de Déu, anava contra la jerarquia. Però jo penso que aquí hi ha un concepte fonamental de que som poble de Déu i un poble de Déu que camina plegats, i de quin surt la sinodalitat i de quina importància que aquest papa ha donat a la sinodalitat precisament perquè posa de relleu aquest caminar plegats.
En aquesta línia, Salvador Pié ha subratllat el treball de l'actual Sant Pare a favor d'un camí en què l'Església aglutini tothom.
Aquesta dimensió que posa ell i que surt en el document final del sínode acabat l'any passat, a l'octubre, quan parla de la sinodalitat, aquest caminar plegats, és una caminar que, en la qual tots compartim. Tenim present, a més, molt la importància del laicat i de les dones. En aquest sentit, hi ha un camí obert que encara ha d'anar fructificant més, però indubtable que el papa Francesc ha posat molt de relleu.
Joaquim Salvador Pié, perdó, ha dit en aquesta mateixa línia, després d'haver participat en diversos sínodes els últims 20 anys com a teòleg expert, ha dit en aquestes declaracions a Ràdio Estel que la característica més important dels 12 anys del Papa Francesc és la millora de connexió de l'Església amb el món.
Penso que també hi ha un altre element interessant, que és aquest tema de l'ecologia, aquest Laudato Si, aquesta dimensió de cura de la civilització, del món, de la història, i per tant tota aquesta castida. I en definitiva, un punt clau final és l'Església en sortida, dient que això no és per estar tancats, no és purament per ser millors església intraeclesial, sinó que hi ha una dimensió més profunda de testimoni en el món.
El 12è aniversari de l'elecció de Jorge Mario Bergoglio per a la seu de Pere arriba dins una de les temporades més intenses viscudes en aquest pontificat. Entre el jubileu d'aquest 2025, les dues sessions generals del sínode, el 2023 i el 2024 a l'octubre, les creacions de nous cardenals aquests últims mesos, els viatges a l'estranger, n'han anat fet uns quants els últims dos anys, i també a Itàlia, i recorreguts per les parròquies de Roma. El pontífex viurà un dia marcat per les pregàries dels creients arreu del món per la seva salut. Continua, mentrestant, la recuperació del bisbe de Roma amb teràpies farmacològiques i la fisioteràpia, segons informa el Vaticà. La Santa Seu ha explicat que el papa ha continuat amb aquestes teràpies i ha seguit els exercicis espirituals de la cúria, també aquest dijous al matí. A més, ha estat resant a la capella. El Vaticà ha comunicat que aquest divendres, novetat important, el rosari, que ja deixa de ser a les 6 de la tarda, passarà no a les 9, com fins ara, sinó a 7:45 del vespre a la plaça de Sant Pere del Vaticà. El cardenal Parolin, a més, presidirà abans, a 10:45 del matí, una missa per la salut del papa adreçada al cos diplomàtic. Amb tot aquest panorama, bisbes, cardenals, líders polítics, dirigents socials, catòlics de base i moltes persones d'altres confessions i no creients, així com diverses institucions, estan enviant missatges de suport al Sant Pare, coincidint amb aquest 12è aniversari de l'elecció, també missatges de felicitació. Per exemple, des de la seva Argentina natal, el president de l'Episcopat, Marcelo Colombo, ha demanat als prelats que el 13 de març convoquin el poble fidel a celebrar l'Eucaristia, agraint la generositat i l'amor pastoral del Sant Pare al llarg d'aquests anys i renovant l'esperança que ell mateix, diuen, ha proclamat. En les seves paraules destaca la crida de Francesc a ser signes d'esperança en un món que necessita recuperar la confiança, promoure la dignitat humana i viure en justícia i en concòrdia. El sacerdot i periodista Fernando Cordero, religiós dels Sagrats Cors, que està actualment al govern de la Cúria a Roma, ha destacat que hi haurà diverses celebracions i que, evidentment, aquest 12è aniversari de l'elecció de Francesc no passa inadvertit a la ciutat eterna.
De l'ambiente, de la basílica, también de la plaza de San Pedro, de los miles de peregrinos que están llegando cada día en este año jubilar a Roma, va a estar muy presente y, por supuesto, en los ejercicios espirituales de la Curia Romana, en el aula Pablo VI y en el rezo del Rosario. Yo sí que sé que hay una misa organizada en la Iglesia Argentina, aquí en Roma, para dar gracias por estos años de pontificado del Papa Francisco.
A més, el Consell Episcopal Llatinoamericà i Caribeny, el CELAM, adreçant una carta al mateix papa en què el feliciten i donen gràcies pel seu fecund ministeri, reconeixen que en aquest temps de prova que li toca travessar, edifica enmig de la fragilitat, també seguint unit al poble de Déu en la pregària i entrega al servei pastoral. En aquesta commemoració recorden de manera particular les diverses ocasions en què Francesc va visitar el continent americà.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Amb motiu del quart centenari de la mort de Teresa de Jesús, les restes de la Santa d'Àvila tornaran a ser exposades per a la seva veneració, per primera vegada en 111 anys. Serà de l'11 al 25 de maig, quan es podrà veure el cos de Santa Teresa de Jesús, exposat de manera pública concretament a la Basílica de l'Anunciació de la Mare de Déu del Carme, a Alba de Tormes, a Salamanca, un dels llocs de referència de la Santa, en el que serà un esdeveniment històric i que no passa des de fa més d'un segle, com dèiem. Es tracta de la tercera vegada que les restes de Teresa de Jesús són exposades i obertes al públic dins de l'urna de plata on es troben. La primera vegada va ser el 1760 i la segona el 1914. Aquesta exposició, que s'ha organitzat, ve precedida per l'estudi del sepulcre de Santa Teresa d'Àvila, que es va iniciar l'agost passat. El superior de la província ibèrica de les Carmelites dels Carmelites Descalços, Francisco Sánchez, assegurava que des de l'Orde del Carmel s'espera que els pelegrins no es quedin amb la part externa, sinó que sigui un moment d'evangelització i consolidació del missatge teresià. En concret, el cos de Santa Teresa es col·locarà al creuer de la basílica just a sota de la cúpula, protegit amb una urna de vidre transparent per assegurar-ne la seguretat i la conservació davant de l'expectació i de devots i visitants. Miguel Ángel González ha dit que el sepulcre de marbre es quedarà obert, protegit amb una vitrina de vidre perquè es pugui veure l'urna de plata tancada. D'altra banda, les conferències quaresmals de la Basílica de la Concepció de Barcelona, amb el títol Tres bisbes, tres visions, una església, comencen aquest diumenge vinent a partir de les 7 de la tarda, primer amb el rest de vespres i després pròpiament la conferència i un espai de fraternitat al final. En una entrevista a Ràdio Estel, Joaquim Nubiola, membre del Consell Pastoral de la Basílica de la Concepció, ha assegurat que aquestes sessions es viuen en la comunitat com si cadascuna fos un recés espiritual.
Venen a ser les conferències com un moment, més que un moment, com un petit recés espiritual obert a tot Barcelona, que ha de donar un temps de reflexió, de pregària i confessió. Els temes que s'han exposat són molt precisos. El lema, busquem sempre que sigui un lema una mica atractiu. No vol dir que siguin tres visions diferents de l'Església, no? Sinó que és una forma d'expressar-se, no?
Joaquim Nubiola, a més, ha assegurat que aquesta acció està molt en sintonia amb el pla pastoral Sortim de l'Arcabisbat de Barcelona.
Un compromís que tenim, sobretot amb el pla pastoral del bisbat, de l'Arcabisbat de Barcelona, i per això sempre toquem uns temes que estiguin molt adients i molt subjectes amb el pla pastoral. No anem a fer una exposició teològica ni de la Quaresma, que també es podia fer, sinó toquem temes una mica que afectin i la gent puguin ser d'interès. És això, no?
La primera de les conferències quaresmals de la Basílica de la Concepció de Barcelona anirà a càrrec del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, aquest diumenge, com dèiem, i amb el títol Vers una església més sinodal per a l'evangelització. Serà molt a partir també de la seva experiència d'haver participat en les dues assemblees generals de l'últim sínode. El 23 de març, diumenge de la setmana vinent, serà el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, qui oferirà la seva conferència, en aquest cas sota el títol Caminant l'esperança, amb motiu del jubileu. I finalment, diumenge 30, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, reflexionarà sota el títol L'Església a la Catalunya i l'Europa d'ara.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
És notícia la Jornada per la Vida, que se celebra, com cada any, el 25 de març, festa de l'Encarnació i l'Anunciació de l'Àngela Maria. Enguany, amb el lema Abraçant la vida, construïm esperança. Amb aquest motiu, la cripta de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà el mateix 25 a les 7 de la tarda un Rosari per la Vida dirigit per l'Associació d'Entitats per la Vida. Tot seguit, a les 8, se celebrarà la missa presidida pel bisbe auxiliar David Abadías. Durant l'Eucaristia, un pianista i una soprano ajudaran a fer realitat una interpretació d'una peça de l'oratori de la creació de Joseph Haydn. Els salesians de Yaoundé, la capital del Camerun, han anunciat l'adquisició d'una nova llar dedicada als nens del carrer en aquesta ciutat, un espai d'acollida, escolta i educació per als joves en situació de vulnerabilitat. Des dels primers dies, els mateixos joves han participat en els treballs d'adequació per fer de la llar un lloc net i acollidor. Aquesta iniciativa col·lectiva demostra el desig d'implicació i és un signe de l'esperança i la dignitat que troben en aquesta nova etapa. La llar salesiana no serà només un simple refugi, sinó un espai on els joves podran reconstruir-se, aprendre i somiar amb un futur millor. Els salesians expliquen que gràcies a les activitats que organitzaran, voldran oferir un ambient en què aquestes persones se sentin estimades, valorades i acompanyades en el seu camí de la vida. Qualifiquen l'experiència de gran oportunitat alhora que agraeixen a tots els que contribueixen en aquesta missió, propers o llunyans, al servei dels més petits, la seva feina. Que aquesta llar, expressava el salesià, sigui una veritable llar de fraternitat i esperança per a tots els que creuin les seves portes. Estela Maris, amb seu al Passeig de l'Escultura del Port de Tarragona, en un local cedit per l'autoritat portuària, acaba de lliurar un total de 775 gorres de llana fins a acabar-ne les existències, de les quals es beneficien les tripulacions de 46 naus mercants que han atracat al port de la ciutat. Estela Maris, Apostolat del Mar, recordem-ho, és l'Organització Internacional de l'Església Catòlica, fundada a Glasgow el 1920 i present a Espanya des del 1927, per brindar a la gent de la mar l'assistència humana i espiritual que pugui necessitar per al seu benestar durant la seva estada a port, així com el suport a les seves famílies. I acabem recordant que la Catedral de Barcelona comença aquest dijous el cicle de predicacions quaresmals, aquest any emmarcades en l'any jubilar de l'Esperança i amb el títol Signes d'Esperança. Com ha explicat l'arcabisbat, aquest any les predicacions aniran a càrrec del canonge i exdegà de la catedral, José Ramón Pérez, que encararà diversos temes, aprofitant així el temps de Quaresma per reflexionar en profunditat sobre el valor de l'esperança que trobem avui dia en diferents entorns. El mateix arcabisbat ha recordat que les tres predicacions tindran lloc dins la missa diària dels dijous a 7:15 i que es podran seguir en directe per Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El dia del seminari que l'Església celebra aquest diumenge, el més proper a Sant Josep, amb el lema Sembradors d'Esperança, presenta precisament aquesta gran virtut com la sorpresa que va acompanyada de la il·lusió davant de Déu. Incideix en la idea que l'Església és un poble que camina, tots junts, com a pelegrins, des d'Abraham fins al present. També destaca el paper de Déu que camina amb el poble, en Jesucrist. D'aquí ve la importància de les persones que proclamen amb veu alta l'Esperança Infrangible, que és el col·lectiu de sacerdots sembradors d'esperança. La reflexió teològica, a càrrec de l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, i preparada per als materials del dia del seminari, ressalta també la crida dels sacerdots a ser sembradors d'esperança mitjançant el ministeri ordenat, alhora que analitza algunes de les funcions sacerdotals, com ara el ministeri profètic, pastoral o de santificació. Volem ambientar el dia del seminari avui en conversa amb el rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya, on estudien els qui es preparen per ser preveres i que no són de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Ell és també rector del Seminari de Vic, Pere Oliva. Mossèn Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Sí.
Moltes gràcies. Voldria fer una precisió per això, que jo no sóc rector del Seminari de Vic, sinó que és mossèn Jaume Casamitjana.
Molt bé.
O bé, els seminaristes de Vic estan també aquí, junt amb els de Tarragona, Girona, Lleida, Urgell, Solsona i Tortosa. I, per tant, formem tots una família...
Naturalment, sí.
...tota la setmana.
Sí, 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 sí. Exactament, una família tota la setmana. Disculpi, efectivament, és rector de l'Interdiocesà.
Sí, exacte.
Com definiria vostè el dia del seminari? Com el definiria i com el viuen en aquesta comunitat de l'Interdiocesà?
Sí, el dia del seminari, doncs, com aquell dia que tota la comunitat cristiana, totes les parròquies, les diòcesis, es fan sensibles d'una manera especial d'aquesta necessitat de preveres que tenen les comunitats, no? I, per tant, també agrair aquest do que Déu fa a l'Església del Ministeri Sacerdotal, el servei de les parròquies, de les comunitats cristianes, i també com un reclam, com un altaveu, com un ressò, diríem, perquè molts joves es puguin plantejar-se aquesta qüestió, no? I puguin, sense por, respondre a la crida que Déu Nostre Senyor continua fent en el si de les comunitats, a nois i joves, i diríem, i adults, o no tan adults, però que volen plantejar la seva vida d'acord i seguint el camí del Senyor i el camí evangèlic, de donació, de servei, de generositat.
Sí, sí. Doncs un camí que, efectivament, és una opció de vida, és una vocació. Hem insistit molt darrerament que l'Església vol promoure les vocacions a tots els estats de vida, al matrimoni, a la vida consagrada. I el sacerdoci és una mica el que ens toca ara de cara a aquest cap de setmana. Es fa alguna activitat del dia del seminari a nivell del seminari interdiocesà, tenint en compte també la complexitat, no?, de seminaristes que passen el cap de setmana a les seves diòcesis i que, clar, venen aquí a estudiar i estan junts, però també tenen les seves pròpies realitats diocesanes.
Exacte. Ells durant la setmana, nosaltres comencem el diumenge amb les completes, a les 10, ens trobem tots i així s'inicia la setmana i finalitzem el divendres després del dinar. Llavors, per tant, el divendres després de dinar, a partir de les 4, cada un marxa a la seva diòcesi, d'acord amb la manera que té cada una de les diòcesis d'organitzar la seva vida el cap de setmana, el servei pastoral en una parròquia, els que són més grans, o els que s'inicien, doncs, estan en l'edifici del seminari propi de la diòcesi, o amb algun mossèn en concret. Cada diòcesi fa una mica, doncs, té el seu propi rector i, per tant, la seva pròpia organització del cap de setmana. Llavors, pel que fa al dia del seminari, també cada diòcesi ho viurà d'acord amb la pròpia estructura o com ho han pensat. Alguns, per això em consta, doncs, que van amb algunes parròquies, que es fan una presència, fan un petit testimoni, a vegades a l'hora de la missa o en una vetlla de pregària amb joves. És una mica les diverses possibilitats que hi ha. I aquí nosaltres, pròpiament, mira, justament avui, aquesta tarda ens reunirem a les 7 i escoltarem el missatge de l'arcabisbe de Tarragona, que fa el comentari del lema d'enguany, Sembradors d'Esperança, que el donen per streaming, i, per tant, nosaltres estarem atents a veure, doncs, aquest comentari, aquesta reflexió, i així units també amb molts d'altres seminaris de l'estat espanyol, que suposo que faran si fa o no fa el mateix.
Efectivament. El Seminari Interdiocesà de Catalunya, recordem que té la seu al carrer, per dir-ho en termes populars, a la cruïlla del carrer Casp amb Girona, per tant...
A
la dreta de l'Eixample, allà ja porta unes dècades constituït. Físicament és a Barcelona, però evidentment té aquesta connexió amb les diòcesis on estudien. I també és pràctic perquè els estudis a la facultat eclesiàstica, no?, a la facultat de Teologia, a l'Ateneu Sant Pacià, doncs també els comparteixen amb els altres seminaristes de Catalunya.
I ara, enguany, el propedèutic, el curs introductori, també es fa junt, no solament els estudis, sinó els de propedèutic, els que fan propedèutic, que són 6 seminaristes, diríem, que són de l'interdiocesà, junt amb els de Barcelona, i, per tant, viuen plegats a l'edifici de Barcelona. Aquest any ha sigut l'inici.
Sí. Quants seminaristes té en aquests moments de totes les seves diòcesis al Seminari Interdiocesà?
L'interdiocesà són, aquí som 17, aquí a casa, i després també hi ha aquests altres 6, però aquests estan fent ara de moment el propedèutic en Barcelona.
Molt bé, per tant, 7 més 6, que podria pujar la xifra de cara al curs vinent, a banda que algunes diòcesis
segurament
puguin acollir altres nous. Molt bé.
Exacte.
Sí, sí. Recordem que són totes les diòcesis, vostè les ha esmentat, les que no són Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Per tant, la resta...
Sí, seria una mica la Catalunya interior, la Catalunya rural, la que no és metropolitana, per entendre'ns. No? De fet, són les dues províncies que hi ha eclesiàstiques, no? Per tant, Barcelona, Sant Feliu, Terrassa, i després l'altra província, que és la Tarraconense, que són les altres diòcesis, no?
Avui estem parlant amb Pere Oliva, rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya. Havia estat rector del Seminari de Vic, ara ho és Jaume Casamitjana, que també la coneixem. Quina connexió té el Seminari Interdiocesà amb tot el que és la coordinació, ja ho apuntava una mica vostè, no?, del que són les diferents delegacions de pastoral vocacional de les diòcesis. Aquí també hi ha un treball molt sinodal, no?
Sí, hi ha un treball molt sinodal a nivell de tot Catalunya, perquè cada 2 mesos tenim una reunió de tots els rectors de seminari i, per tant, de totes les diòcesis de Catalunya. El solem fer al mateix seminari de Barcelona, solem fer aquestes reunions, i aleshores al matí sol ser les 2 primeres hores fem reunió dels rectors de seminari amb el bisbe Salvador Cristau, que és el que s'encarrega d'aquest aspecte de la pastoral a nivell de tot Catalunya, i després, les 2 hores següents, hi ha la reunió amb els delegats de pastoral vocacional de cadascuna de les esglésies particulars. I nosaltres, a nivell del Seminari Interdiocesà, doncs també aprofitem aquest mateix dia, llavors els rectors de seminari que pertanyen a l'interdiocesà venen aquí, dinen també amb els nois, estem junts, i després a la tarda fem una reunió amb ells per coses concretes, una mica del calendari, de les reunions, de les trobades que s'han fet, de com va la marxa del curs, diríem, el curs pastoral i el curs del seminari.
I tant. Per tant, el Seminari Interdiocesà funciona així, ja ho ha explicat vostè, amb els 17 estudiants de diumenge a la nit fins a divendres.
Exacte. Sí.
I aquí es fa tota la vida pròpia, doncs activitats internes, estudi, les hores d'estudi, etc.
Sí. Llavors som 2 formadors, jo sóc el rector, i després hi ha mossèn Gabriel Casanovas, que és del bisbat d'Urgell, ell és el vicerrector, i després hi ha mossèn Jordi Urubich, que havia estat rector ja fa molts anys.
Sí, el recordem.
És el director espiritual i que s'està aquí un dia i una nit, diríem, una mica més de 24 hores, i per poder atendre els nois. I també tenim l'ajuda d'un pare jesuïta, el pare Enric Puig, que també fa director espiritual de la casa, dels més grans, un altre dels que comencen, i un tutor d'estudis, mossèn Jordi Font, que ve també una tarda aquí a ajudar a tots, ell és del bisbat de Girona, ajudar doncs els que més els pot convenir, un cop de mà, amb el tema dels estudis o de repàs, etc.
Per tant, hi ha bona representació del gruix de les diòcesis amb seu a Catalunya.
Volem que sigui sempre un... Sí, que l'equip siguem dos, tres diòcesis, almenys, formant l'equip, diríem, formatiu de la casa, no?
Molt bé, molt bé.
I aquesta història, doncs, té ara, si no vaig errat, deu tenir 36 anys, deu tenir 35, 36 anys d'història del seminari.
Doncs els millors desitjos per als nostres seminaris. Tenim una seixantena, si no recordo malament, de seminaristes entre tot Catalunya, comptant també els seminaris conciliar de Barcelona i el de Terrassa, i aquest interdiocesà. També hi ha un torneig de futbol dimecres vinent, ho sé, que vagi bé, aquest triangular que fan.
I cada any, això també ara volia afegir-ho, cada any el dia del seminari, el dia 19, a la tarda es fa una trobada, es fa el futbol, i després cada any hi ha un seminari anfitrió, aquest any és el de Terrassa, llavors anirem tots a Barcelona, interdiocesà, anirem tots a Terrassa, celebració de l'Eucaristia i un petit sopar.
Molt bé. Doncs els millors desitjos, i també a Vic, on sabem que, com en moltes diòcesis de la Catalunya interior, costa una mica tenir noves vocacions, però a veure si van arribant, no?
Exacte, sí, sí.
De Vic, quan són ara, de seminaristes?
Ara de Vic, pròpiament, ara són 5 seminaristes.
Molt bé.
Perdó, 6. Em deixava ara... Sí, aquest any n'han començat 2 i n'hi han els altres 4, 2 que estan a propedèutic i 4 que estan aquí al Seminari Major Interdiocesà. Sí.
Una abraçada, mossèn Pere Oliva, rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya. Que vagi molt bé el dia del seminari. Fins aviat.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Recordem, per cert, que la col·lecta d'aquest diumenge és per sostenir els seminaris, no ho oblidem. Una petita pausa i de seguida Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de coa amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en Valors.
Benvinguts a la secció que us acompanya els dimarts i els dijous, dintre del Sense Distància, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinat per la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com cada dijous, el Josep Àngel Colomés, i a més, després d'unes quantes setmanes en què no havia pogut venir per una petita incidència, no?, de salut, del peu, però que ja s'ha recuperat. El tornem a tenir amb nosaltres, Josep Àngel. Bona tarda. Que
bona tarda.
Que hagis tornat.
I moltes gràcies, Ignasi. Molt content d'estar aquí amb tots vosaltres.
Molt bé. Era un tema del peu, però ja ha superat, eh?
Sí, anem superant. No està 100%, però...
A poc a poc.
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, molts estudiants ja estan acabant de decidir quina carrera universitària estudiaran el curs vinent. Avui tindrem pistes de com fer aquesta tria amb la companyia d'un jove emprenedor que va buscar moltes opcions abans d'acabar escollint-ne una d'innovadora. Qui és el nostre convidat avui, Josep Àngel?
Doncs és l'Héctor López, expert en màrqueting digital i que va cursar el grau LEAN, LEAN acabat amb dos N's, perquè es refereix al lideratge, emprenedoria i innovació.
Molt bé, doncs el tenim aquí ja. Héctor López, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
gràcies per haver vingut. Ens pot explicar breument com va ser el seu procés de recerca i en què consisteix el grau Lane de Lideratge, Emprenedoria i Innovació?
Doncs mira, jo em vaig trobar en la situació com molts estudiants que ja estan a segon de batxillerat i han de prendre una importantíssima decisió. Jo em sentia una mica perdut. Hi han tantes opcions avui dia de carreres, de coses que pots arribar a fer, que clar, tens 18 anys, tens dubtes de quines tindran més sortides, d'on podré guanyar-me millor la vida, no? I jo tenia una cosa clara, jo des de petit he volgut ser inventor, tenia curiositat per fer coses, coses vàries, també ja vaig començar amb temes d'emprenedoria, batxillerat, i després de moltes reflexions vaig dir, m'agradaria fer algú d'emprenedoria. Però, clar, tenia dubtes, perquè el més similar a que se m'havia passat pel cap era AD, era Administració i Direcció d'Empreses, coses així que jo mateix no em veia, no era algú que m'agradés. A mi m'agrada més una part més creativa, d'estar al dia a dia, de tocar molts tapals. Uh-huh. Llavors, també m'arrondava pel cap el fet de dir i és necessari fer una carrera per emprendre? La realitat és que no. Avui dia pots aprendre a emprendre amb la vida, donant-te una mica d'errors, però amb el temps doncs vas aprenent. Així que em vaig sentar amb la meva família, vam fer un llistat de totes les carreres que hi ha a Espanya i vaig estar buscant una per una que s'associés una mica al que jo estava buscant. Vaig descartar la gran majoria, excepte dues carreres, que una és Lane i l'altra era una al Tecnocampus, que sí que tocava alguna cosa de tecnologia i empresa. Finalment, al llegir Lane i el seu recurs acadèmic, em vaig dedicar 100% de que volia fer i estudiar això.
Mm-hmm, molt bé.
La veritat que em va cridar moltíssim.
I com creus que aquest grau encaixa amb les necessitats actuals del mercat laboral, especialment en aquest sector tan competitiu del màrqueting digital?
O sigui, Lane no és que es dediqui a una sola cosa del màrqueting. Lo interessant de Lane és que és molt obert, val? Uh-huh. Entro una mica en el seu procés i és que és una carrera on no hi ha classes com a tal, val? No tenim una aula on tinguem un professor ni uns exàmens. Tot es basa en treball en equip, en resultats reals, val? Perquè nosaltres a la carrera hem de muntar una empresa real i per aprovar i passar el següent any hem de facturar uns diners. Tot això conjuntament amb un equip, que l'equip és la gent de la classe, no? O sigui, amb qui entraries a primer de carrera, doncs són aquestes persones que t'acompanyaran durant 4 anys i has de fer projectes i desenvolupar a nivell econòmic amb ells.
Sí que us donen una teoria, no, per això?
Sí, tenim teoria. Sí que és cert que molta de la teoria és creada per nosaltres, és a dir, hem de ser autodidactes i després lo interessant és que jo el que aprenc ho comparteixo i ho fico en valor amb tot el meu equip. El que tu aprens, Josep, ho aportaràs a la taula amb tothom i és com que tu, per exemple, tindràs uns interessos diferents dels meus, però jo puc arribar a aprendre del que tu estàs fent també.
Molt interessant.
Val? A part de que tenim una xarxa de professionals darrere de tot això.
Mm-hmm. I tant. Quines característiques haurien de tenir els estudiants que volen cursar aquest grau per tenir èxit en aquest àmbit?
Doncs curiositat pel món laboral. No tenir una barrera d'aprendre. Vull dir, es tracta de tocar moltes coses. Que una cosa que és molt interessant és que pots arribar a fer projectes de tota mena. D'aquesta manera, en 3 anys, et permet arribar a veure on realment t'agradaria dedicar i ficar més esforços. En el meu cas va ser en l'àmbit del màrqueting. Però bueno, et permet tocar moltes coses i anar decidint on t'agradaria profunditzar més i a partir d'allà doncs, conèixer gent del sector, llegir més dintre de l'àmbit de l'escola, doncs parlar amb algú que sigui que tingui una posició ja dintre del mercat laboral on tu estàs buscant algú similar. Mm-hmm. Tot això et permet aproximar-te.
Mm-hmm. I en quin tipus de competències creus que t'ha ajudat més aquest grau?
Doncs mira, a mi sobretot en confiar en un mateix, en sortir de la zona de confort 100%, molt important, i jo crec que avui dia estem molt, molt a gust en un ordinador i la realitat és que per emprendre sobretot necessites habilitats de comunicació, de venda, però també heu de tenir una mica d'agilitat del sortir al carrer i parlar amb la gent. Jo crec que el ser autodidacta, crec que a la vida has de seguir aprenent durant molts anys, indefinidament, i sobretot allò que a tu t'agradi i t'apassioni. Uh-huh. Llavors, són moltes, però jo diria que em quedaria amb el fet de sortir de la teva zona, de ficar-te una mica de pressió en millorar i aprendre per un mateix.
Estem parlant amb Héctor López, expert en màrqueting digital, fundador d'InnoLab Studio, i que va estudiar el grau Lane de lideratge, emprenedoria i innovació. Quina importància tenen el lideratge i la innovació en el sector del màrqueting digital avui dia?
Doncs jo aquí diria que en un món del màrqueting on tot canvia tan ràpid, si no innoves, te quedaràs antiquat i, per tant, no podràs aportar un valor al mercat. Ja has de ser un líder perquè el líder està sempre al davant i és el que està buscant noves tècniques, noves maneres d'estar al dia i portar-ho a l'equip, als teus clients. Llavors, innovar és que és avui a raó de ser, més amb la intel·ligència artificial que ja tenim constantment a tots llocs, doncs és molt important estar innovant, buscant noves maneres de millorar constantment.
Mm-hmm. I havent estudiat aquest grau, quins són els projectes que has fet fins ara dels que estàs més satisfet? Ens en podries posar algun exemple?
Sí, i tant. Dintre de la carrera sí que és cert que toquem moltes coses i fem molts projectes, però jo destacaria dos d'ells. El primer, que tots coneixem, que ja hem parlat, és el de màrqueting digital, és una agència de creació de contingut i campanyes d'anuncis per a empreses. I l'altre que vaig realitzar és... d'exportació de vi. Vull dir, no ho he explicat, però a cada any de la carrera fem un viatge que és subvencionat amb els diners que generem dintre dels projectes. Uh-huh. I a mi em va sortir la possibilitat de tocar el món dels vins. Vam anar a Costa Rica i allà, bueno, gràcies a l'equip, vam portar unes ampolles a les maletes. Oh. I després de molt d'esforç, molta d'investigació de mercat, doncs vam arribar a exportar vi a Costa Rica.
Déu-n'hi-do,
sí, molt bones aventures, eh? I per acabar, quins consells ens donaria avui Héctor López als estudiants que estiguin considerant cursar un grau com aquest o semblant? Bé, he dit a nosaltres, però sobretot als estudiants.
Sí, a veure, per entrar i que t'agradi alguna carrera com aquesta, has de tenir algun perfil que t'agradi emprendre, que tinguis curiositat per a aquest món empresarial, que puguis arribar a fer alguna coseta, ja sigui revendre uns mobles o fer alguna cosa així a menys petita escala, però que t'acridi l'atenció, que tinguis curiositat i siguis una mica autodidacta a casa, que t'agradi doncs, veure vídeos a YouTube de com es fan coses, tot això que t'acridi l'atenció. I sobretot doncs, que tinguis alguna mena d'habilitat de comunicació, però que siguis una mica extrovertit en el sentit de conèixer gent i treballar en equip, sobretot.
Mm-hmm. Héctor López, expert en màrqueting digital i fundador d'InnoLab Studio, mentre cursava el grau de lideratge en emprenedoria i innovació Lane. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins a la propera ocasió. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Gràcies.
Una altra petita pausa i de seguida les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Passem ja a l'actualitat econòmica. Els Estats Units i la Unió Europea han reprès la guerra comercial que havia quedat aparcada el 2022. Abans, el 2018, Donald Trump ja havia inclòs la Unió Europea en la seva ofensiva d'aranzels contra la importació d'alumini i acer, que anava dirigida sobretot a la Xina. En aquell moment, la Comissió Europea ja va respondre apuntant directament contra productes simbòlics, per exemple, les Harley-Davidson. Els aranzels creuats van continuar vigents durant el primer any de l'administració Biden, fins que Washington i Brussel·les van arribar a una treva el 2022. I aquest dimecres la treva s'ha trencat.
Ara, aquella guerra comercial torna amb un camí familiar, però corregit i augmentat. Des d'avui, els Estats Units imposen un aranzel general del 25% als productes de l'acer i de l'alumini, tubs, cables, làmines, etc. Una mesura que afecta tots els principals socis de la Unió Europea i productes necessaris per a la fabricació de cotxes o la construcció. La diferència respecte al 2018 és que s'amplia el ventall de productes i sectors afectats. Llavors, els Estats Units van aplicar excepcions, per exemple, als fabricants de llaunes de conserva o de beguda. Ara no hi ha excepcions. En el cas de Catalunya, Acció, l'Agència de Competitivitat Empresarial de la Generalitat, calcula que els aranzels imposats pels Estats Units afecten un total de 427 empreses exportadores catalanes, que tenen un volum de negoci de 278 milions d'euros. Això representa un 6,4% de totes les exportacions catalanes als Estats Units. Per productes, segons Acció, els més afectats són els components per la construcció, accessoris de cotxes, components de maquinària, perfils d'acer, quadres i plafons elèctrics o manufactures d'alumini. A més, un altre efecte més intangible és el de la incertesa. Moltes empreses poden ajornar o directament descartar determinats projectes d'inversió per por de veure's immersos en una guerra creuada entre els grans blocs econòmics, que sembla que va a més.
El govern espanyol ha presentat aquest dimarts el Pla d'Acció de les Matèries Primeres i Minerals 2025-2029, que traça les línies per al reciclatge de minerals, però també per trobar nous jaciments que puguin fer Espanya més autònoma en electrònica i transició energètica. Tot plegat en un context d'escalada de la tensió geopolítica, amb Estats Units demanant a Ucraïna accessos a les seves terres rares i a la Xina ocupant, i amb la Xina ocupant encara el mercat de minerals necessaris per dur a terme la transició energètica i l'electrificació de la mobilitat. Així, Espanya podria tenir el seu subsol liti, níquel, cobalt o terres rares, la qual cosa, depenent de la magnitud, podria ser una gran notícia per a Espanya i la Unió Europea, que necessiten menor dependència de la Xina per a gran part de la indústria verda, tant de les bateries com de vehicles elèctrics, plaques fotovoltaiques i altres.
El pla millorarà el coneixement dels recursos minerals del país, atenent especialment les matèries primeres fonamentals definides per la Unió Europea, diu el Ministeri de Transició Ecològica. Fa dècades que a Espanya no es desenvolupa una prospecció similar. L'última va ser el Pla Nacional de Mineria entre 1969 i 1970, queda lluny això. I no es va fer buscant els recursos que ara són fonamentals, com el liti, el níquel, el cobalt o les terres rares. Es tracta així, doncs, del primer pla vinculat a la mineria llançat en democràcia i comptarà amb la participació de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya i també de les comunitats autònomes. A més de nous recursos, a les més de 1.000 bases i runams es buscaran residus que puguin utilitzar-se per l'economia circular, això és, reaprofitar minerals ja rebutjats, tant en explotacions en curs com en algunes de ja tancades i abandonades, ja que l'aprofitament es va fer en elles amb tècniques antiquades. El govern obrirà ara dues línies d'ajuts perquè les empreses busquin residus identificats i una altra per residus.
Més temes de l'actualitat econòmica. La Comissió Europea ha aprovat la concessió d'una ajuda de 205 milions d'euros a Repsol per a la construcció d'un magatzem de diòxid de carboni en el fons marí davant la costa de Tarragona. Es tracta d'un dels 77 projectes europeus que, de descarbonització industrial, seleccionat per ser subvencionats amb els diners del Fons d'Innovació de la Unió Europea. Tarraco 2, jugant amb el terme CO2, així es diu el projecte, està encara pendent d'un estudi de prospecció del fons marí per determinar la seva viabilitat. Estaria ubicat a uns 45 quilòmetres de la costa i, segons la Comissió Europea, podrà emmagatzemar uns 2 milions de tones de CO2 cada any, alhora que tindrà una capacitat màxima de 54 milions de tones. La seva entrada en funcionament està prevista, si tot segueix el seu curs, per al febrer del 2031.
Els projectes que rebran aquesta subvenció europea, ubicats a 18 països, capturaran CO2 i contribuiran amb el 13% de l'objectiu de la NZIA, la Net Zero Industry Act, d'emmagatzemar almenys 50 milions de tones de CO2 a l'any procedents de diverses fonts difícils de reduir en indústries de gran consum d'energia, com el ciment i la calç, les biorefineries, els productes químics i la conversió de residus en energia. En el cas del projecte de Repsol, destaca que impulsarà el desenvolupament d'un ecosistema CCUS, sigles que en anglès signifiquen captura, ús i emmagatzament de carboni. En una àrea on sectors com la producció de ciment i productes químics emeten emissions de difícil reducció, només dins d'un radi de 120 quilòmetres al voltant del centre industrial de Tarragona. A més, Tarraco 2 té el potencial de convertir-se en un catalitzador pel desenvolupament d'un hub global de CO2 amb orígens diversos, així com per la producció de combustibles sintètics sense emissions i l'eliminació de carboni. De moment, Repsol està pendent que el govern li autoritzi l'anàlisi del fons marí, on està previst per determinar si és possible aquest projecte o no.
Espanya haurà de gastar molt més en defensa per assolir l'objectiu de l'OTAN. Ara gasta prop de 20.000 milions d'euros en aquesta partida, quantitat que equivaldria a sumar la despesa en educació i salut de Catalunya en un any. Però el que marca si es gasta molt o poc en aquesta despesa no són els milions en xifres absolutes, sinó el percentatge sobre el total de l'economia sobre el producte interior brut, el PIB. I en aquest cas, Espanya està a la cua de tota l'OTAN, amb l'equivalent d'un 1,28% del seu PIB destinat a la defensa, quan països com ara Polònia, amb un 4,12%, o els Estats Units, amb un 3,38%, hi dedicarien molts més esforços segons la seva dimensió.
Si ara Espanya gasta l'equivalent a l'1,28% del que genera la seva economia en un any, el 2029, és a dir, amb només 4 anys, haurà d'arribar al 2%. Això vol dir que haurà de duplicar la despesa dels 19.000 milions a prop dels 40.000 milions. El govern espanyol s'hi va comprometre ara fa 3 anys, quan precisament la cimera de l'OTAN es va celebrar a Madrid i Pedro Sánchez va dir alt i clar que complirien, tal i com ha reiterat des de llavors. Això, evidentment, pot perjudicar les partides socials i provocar una pujada d'impostos, que encara s'està per veure com s'aplicarà. El gran beneficiat, els Estats Units, que és qui té més empreses d'armes, un 43% a nivell mundial. A Espanya hi ha 69.000 persones que treballen en aquesta indústria militar en unes 380 empreses. De tot el que es produeix a Espanya, la majoria, un 77%, s'exporta sobretot a França, Regne Unit, l'Aràbia Saudita i Alemanya.
Quins envasos de plàstic s'hauran de retornar a la botiga el 2026 i com s'aplicarà aquesta mesura? La llei de residus espanyola establia que el 2023 Espanya hauria d'haver arribat al 70% de recollida separada d'ampolles de plàstic, cosa que ara es fa a través del contenidor groc. Segons dades del Ministeri de Transició Ecològica, ara només es recuperen el 41% del total. Per això, com marca la legislació, al novembre de 2026 s'implantarà a l'Estat espanyol un sistema de dipòsit, devolució i retorn per als envasos de plàstic, que garanteix una recuperació entre el 80% i el 90% a tots els països i regions on ja s'ha implantat. La indústria estudia les millors solucions, però demana més temps per implantar-ho.
L'any 2013, Cadaqués ja va fer una prova pilot d'un sistema de retorn d'envasos. Es van instal·lar màquines en diversos supermercats i el resultat va ser que la ràtio de reciclatge va passar del 35 al 90%. La de Cadaqués va ser una prova, però a partir del 2026, del novembre de l'any que ve, entrarà en vigor una normativa que obligarà a botigues i supermercats a aplicar el que s'anomena SDDR, Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn. Un sistema que ja s'aplica amb èxit a ciutats de 40 regions del món, com Austràlia, Alemanya o la ciutat de Nova York. Un model que consistirà en el fet que a l'hora de comprar una beguda en un establiment, el consumidor pagarà un dipòsit addicional, que podrà anar dels 10 als 30 cèntims, que després podrà recuperar en retornar l'envàs buit a la botiga, sempre que es trobi en bones condicions, evidentment. Es podran retornar ampolles de plàstic de menys de 3 litres d'aigua, llaunes de cervesa o refrescos i brics de sucs. De moment, el sistema no preveu retornar brics de llet o vi, ampolles d'oli ni envasos de vidre. Per tant, el contenidor groc encara hi haurem de continuar reciclant embolcalls de plàstic d'aliments, de productes d'higiene i neteja o llaunes de productes alimentaris.
I acabem amb un últim apunt, i és que Inditex, el gran gegant gallec de la moda, guanya més que H&M Primark, Uniqlo, Gap i Mango junts. Aquest dimecres ha anunciat un benefici net de prop de 5.900 milions al 2024 i una inflació de més de 38.000 milions. Fins aquí Economia en Valors. Gràcies. Fins la propera.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art d'eco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.